El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Les altes temperatures d'aquests dies i les que es preveuen en els pròxims mesos han motivat el Ministeri de Sanitat a avançar el 15 de maig l'entrada en vigor del Pla de Calor. Això fa també que l'Ajuntament tingui en marxa ja l'operació Color Calor, amb la col·locació de tendals suplementaris a 11 centres educatius i 10 piscines de 500 litres que es destinaran també a escoles on hi hagin casals d'estiu i també la instal·lació de punts d'hidratació que se sumaran a les fonts públiques si la situació es complica. A més, també s'elaborarà un cens amb les persones més vulnerables. Avui al Cafè de la Ràdio ens volem fixar en els efectes que té la calor en la nostra salut. En parlem amb la doctora Sabadellenca de capçalera, la Montserrat Romaguera. Doctora Romaguera, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
A partir de quin punt la calor ens comença a generar problemes de salut? És a dir, en la situació actual entenc que encara no.
Encara no, però és que som a primer de maig. I d'alguna manera estem veient que cada vegada les onades de calor són més freqüents, comencen d'una manera més brusca, també es poden associar amb la humitat, per tant, dependrà de tots aquests factors com reacciona el cos de les persones i, evidentment, les complicacions o les conseqüències que poden arribar a ser mortals. Per això ens hem d'anticipar tant els sanitaris.
Clar, ara anirem a les qüestions més greus, segurament vinculades a la calor, però vaig a fer allò sociologia de pacotilla, que en diuen, però al meu entorn he sentit a parlar molt de mals de cap aquest cap de setmana, no? Les persones que són més meteosensibles o que els afecten més els canvis de pressió atmosfèrica han pogut passar un cap de setmana complicat amb les pluges d'aquests dies?
És possible, però també hem tingut sinistres a la muntanya amb alguna víctima mortal i això no deixa de ser un drama. I també moltes persones s'han animat doncs, a sortir a fer algunes activitats a l'aire lliure i aquí haurem de fer algunes recomanacions importantíssimes, com per exemple portar aigua i no refiar-se de que en la font que trobarem a mig camí ja omplirem la cantimplora i així no ens pesa tant la motxilla. S'ha de ser molt, molt prudent.
Uh-huh. Per tant, anem pas a pas. És a dir, dèiem que la calor d'ara encara no, però és cert que és d'hora, no?, i que el nostre cos no està preparat perquè tant d'hora comencem a passar a les calors, no? Avui es preveuen 24 graus, per exemple, a Sabadell al migdia, no? A partir de quina temperatura comença a ser complicat o hem de sumar-hi més aviat dies seguits en què la situació sigui complexa?
Sí, és el que comentaves tu, no? Abans aquestes onades eren pràcticament excepcionals i es concentraven juliol i agost i ara ja s'anticipen i s'allarguen. I pensem sobretot en les persones més vulnerables. En l'entorn sanitari, doncs, persones grans que viuen soles, que poden prendre medicaments tipus diurètics doncs, per hipertensió, per insuficiència cardíaca, que fan que orinin més, per tant és més fàcil que es puguin deshidratar, o persones doncs, que amb la seva condició neurològica, mental, demències, no tenen consciència de set i aquestes persones són molt més vulnerables. Llavors ens hem d'organitzar tots i va bé que ho fem abans de que ja estiguem en plena emergència per coordinar els esforços i, evidentment, sensibilitzar molt els mitjans de comunicació, que és el que esteu fent vosaltres.
Clar, quins són els primers efectes que podem notar i que ens poden fer pensar que alguna cosa no va bé?
Pensa que el 60-70% del pes corporal d'una persona adulta és aigua. Per tant, el perdre un petit percentatge ja ens pot donar doncs, el mal de cap que comentaves tu o conseqüències més severes, com poden ser ja alteracions en la nostra composició corporal, que inclús ens poden arribar a donar pèrdues de consciència i la mort. Per tant, ens hem d'anticipar que no passin aquestes coses.
I això passa per hidratar-nos?
Passa per exemple, les persones que treballen al carrer, doncs potser s'hauran de regular els horaris laborals. Gent que treballa a la neteja, asfaltant carreteres, en la construcció, en els hivernacles, potser doncs, hauran de fer un altre horari laboral que eviti aquesta exposició durant les hores de més sol. I, evidentment, hem de buscar refugis climàtics. La majoria de vivendes no tenen aires acondicionats. Per tant, com comentaves, no? Les piscines poden ser uns bons reguladors i són refugis climàtics. Hi ha polítiques municipals de que seran gratuïts els dies d'emergència, per exemple, i llavors escoles, institucions, empreses, doncs cadascú ha de fer el seu petit protocol per aquesta adaptació.
Parlàvem ara de la feina, no?, del dia a dia, però hi ha una part de l'exercici físic, no?, de la que vostè és una gran defensora, no?, amb el seu últim llibre ho hem pogut veure, no?, de la importància de fer exercici físic. Entenc que aquí també és important fer-ne, però mirar com el fem, no?
Evidentment, quan fem exercici encara suem més, per tant l'aport de líquid ha de ser més important i aquest exercici s'haurà de fer en unes hores en què no siguin les de màxima canícula, o molt d'hora al matí o a última hora a la tarda. I si fem, per exemple, l'activitat amb la nostra mascota, doncs el mateix, li portarem aigua i si notem que, per exemple, l'asfalt està calent, doncs a ningú se li ocorrirà d'emportar-se el gos. Malauradament, hi ha sinistres i hi ha víctimes per persones doncs, que no són conscients de que la seva mascota també necessita hidratació i l'adaptació als cops de calor pot ser inclús mortal.
Per tant, l'aigua és important en aquest sentit, la hidratació, la citava en diferents aspectes. La hidratació només la podem aconseguir amb l'aigua? Li dic perquè hi ha qui pot parlar doncs, d'altres begudes, d'altres substàncies...
Aquí venim. Normalment ja quan tenim sensació de set és que ja ens estem començant a deshidratar, per tant és important d'anticipar-nos. Si estem fent una activitat doncs, com pot ser anar a caminar o anar a córrer, hauríem de beure entre mig litre i un litre per hora. Això dependrà doncs, de la composició corporal de cada persona, de la humitat, del vent, de la intensitat de l'activitat, i és important no escatimar recursos i ens hem d'hidratar amb aigua. Si tenim set, per exemple, doncs la cerveseta ja la beurem després, però primer apaguem la set amb aigua, perquè si no podem tenir una falsa paradoxa. I, evidentment, si és una activitat molt intensa, doncs amb cops de calor no seria el més recomanat. Llavors sí que hauríem de portar begudes isotòniques d'aquestes que porten sucres i sals minerals i evitar sobretot el que les mal anomenades begudes energètiques perquè aquestes porten molts excitants com la cafeïna que el que acaba fent és una deshidratació perquè tots recordeu, no?, quan estem més nerviosos sempre que fer de seguida hem d'anar a orinar, per tant encara ens pot augmentar la deshidratació. És molt important que portem una gorra, un barret, que portem el cap cobert, que ens posem factor solar i, sobretot, penseu que aquestes cremes caduquen d'un any a l'altre, sobretot revisar els envasos de l'any passat perquè és possible que ja estiguin caducats. Dependrà si són més blanquets o menys doncs, el número que posarà aquest factor, però tal com està la capa d'ozó, tirem ja de 30 a 50 i, sobretot, si anem a la muntanya o al mar, pantalla total. Portar la cantimplora, i millor una cantimplora d'aquestes metàl·liques que mantenen l'aigua més fresca i evites també doncs, generar més plàstic, com serien el cas de les ampolles. Després també portem roba transpirable i sobretot les persones que es volen aprimar tenen la falsa creença de que si s'emboliquen en film de cuina suaran i perdran pes. No, el greix no es fon com si fos mantega. És important de que el nostre cos transpiri i portem això, una samarreta de cotó. També és molt important la protecció dels ulls, posem-nos unes bones ulleres de sol, no qualsevol d'aquestes de top manta que són negres, perquè si no porten un filtre ens poden fer cremades els ulls. Vigilar molt també amb els nens, perquè són molt vulnerables, els nens encara tenen més percentatge d'aigua en el seu cos. I sobretot amb el tema de medi ambient, no fer foc al bosc, i ara segurament ja de medi natural ens tallaran accessos o al parc natural de la Mola o entorns propers per prevenir el risc d'incendis. Per tant, poca broma. Insistim que estem en una situació molt crítica.
M'aturo amb el tema de les criatures, perquè sí. Hem parlat de la gent gran, no? Però és cert que els petits també són un perfil molt vulnerable, no? Davant de la calor i davant de les altes temperatures. I aquí se suma també casals d'estiu, activitats a l'aire lliure, molta calor. Aquí hauríem de fer un canvi de concepció, de percepció de les activitats que proposem a l'estiu per les criatures?
Normalment les escoles a final de curs ja hi havia una modificació dels horaris, es feia un horari intensiu per evitar les hores de canícula estar a l'escola, que insisteixo, tampoc tenen les climatitzacions que potser ens haurem de plantejar, però sí, i buscar, evidentment, doncs, aquesta ocupació del temps de lleure dels nens i que combini amb l'activitat física, doncs que hi hagi l'opció de l'aigua com un bon refugi climàtic. De fet, aquí a Sabadell, per exemple, hi ha el compromís de l'Ajuntament que els nens més vulnerables tindran gratuït l'accés a les piscines a primera hora. Per tant, ja és un pas, no?, cap a aquesta equitat i aquesta seguretat, també.
Uh-huh. Per tant, és important també tenir en compte, entenc, aquesta hidratació, no? En el cas de les criatures, segurament aquí els hi hem d'anar oferint, no?, perquè potser no ens ho demanaran.
Exacte. Els nens que fan alletament matern no cal una suplementació, però els que doncs, ja estan en biberons o papilles, és important d'anar hidratant amb aigua, eh? No cal que li donem sucs de fruita, que llavors ens porten més sucres i també ens poden fer càries. Però sí que és un tema dels adults perquè la criatura no és prou conscient i no ens ho demanarà. I, evidentment, si un nen té febre o està amb vòmits, doncs encara hem de ser molt més curosos amb aquest aport extra de la hidratació i no hiperabrigar-los, que a vegades, no? Com un instint de protecció, és el que fem.
Uh-huh. Acabo. Doctora, li volia preguntar també perquè hem parlat de mètodes d'hidratació. Hem deixat les infusions. Les infusions, en quina categoria les hauríem de posar a l'hora d'hidratar-nos o no?
La gent gran és molt partidària de les infusions, però, evidentment, si li fiquem sucre, si li fiquem mel, això també ens afavorirà, el pujar els nivells del sucre i, sobretot, el tema de les càries. I es poden fer infusions fresques, amb herbes aromàtiques, alguns tipus de te, és una bona alternativa. Però vigilem, sobretot, si són begudes fredes, de si li posem glaçons, en quin entorn, d'on ve aquesta aigua, perquè ens poden, a vegades, doncs, si no és una aigua prou potable o ha estat estancada, pensem doncs, en alguns entorns, ens poden provocar unes diarrees i ens pot afavorir això la deshidratació. I si estem a la muntanya, bevem aigua, doncs que sigui almenys aigua corrent d'algun riu, perquè penseu que hi ha bestiar i també poden contaminar les aigües.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès, doctora Romaguera. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Gràcies, bon dia.